Bona tarda, són les dues i us parla Míriam García. Comença l'informatiu migdia d'UAU Lleida Ràdio. Finalment, i com estava previst aquest divendres, s'ha resolt la incògnita. Les eleccions espanyoles seran el 28 d'abril, just un mes abans de les municipals, europees i en molts casos també autonòmiques. Ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí, després que a mitjans de setmana no aconseguís tirar endavant els pressupostos. La decisió de Sánchez ha estat rebuda amb satisfacció entre la dreta i l'extrema dreta espanyoles, que es freguen les mans amb la possibilitat de repetir a la Moncloa un pacte com el d'Andalusia. Per part de Podem, potser no satisfacció, però tampoc han plorat molt a Sánchez. De fet, Montero ha guanyat la cursa de dirigir-se com el vot útil. Una expressió que, per cert, sempre em fa molta gràcia, perquè la majoria de vegades, de fet, tots els vots acaben sent bastant inútils. Diria, però, que qui més ha lamentat la convocatòria, a banda dels mateixos socialistes, han estat els independentistes. Curiosament, els qui haguessin pogut impedir juntament amb el PSOE la convocatòria d'eleccions. Irònic, tot plegat. Bé, rectifico. Encara hi ha algú que lamenta encara més una altra convocatòria electoral. Nosaltres, els ciutadans, que anirem a eleccions generals per tercer cop en 4 anys i els catalans haurem votat 8 vegades en 4 anys. I permetin-me una mica de victimisme, però d'entre els ciutadans, els periodistes, els asseguro que encara ho lamentem més. Perquè sí, els periodistes també som ciutadans. Repassem breument els continguts en aquest informatiu migdia d'avui, on coneixerem totes les reaccions a aquesta convocatòria d'eleccions que ha fet el president espanyol Pedro Sánchez aquest matí, eleccions que ja saben seran el proper 28 d'abril. A més, també coneixerem les dues detencions que han tingut lloc aquest dimecres a Lleida, en dos casos, però a homes acusats d'abusar de menors d'edat. També coneixerem la moció de censura, volíem dir la convocatòria d'un ple extraordinari que han sol·licitat els grups municipals, el PDeCAT, Esquerra, la Crida i el Comú de Lleida, per parlar sobre l'informe de la Sindicatura de Comptes, aquell informe que criticava la manera de fer de l'Ajuntament de Lleida en l'àmbit econòmic en l'exercici 2015. A més, també coneixerem els detalls de l'ordenança del paisatge de Lleida, que ha entrat en vigor aquest mateix divendres. I també coneixerem altres qüestions, com per exemple un curs de rescat de persones sepultades en allaus que s'ha fet amb gossos a la Vall de Boí. Aquestes i altres qüestions les repassarem aquí, a l'informatiu migdia d'UAU Lleida Ràdio, al 104.5 de l'FM. Així que comencem.
A UAU, l'informatiu migdia, amb Míriam García.
I encetem aquest informatiu migdia fent un cop d'ell al cel amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Míriam.
Quin temps ens espera avui a les comarques lleidatanes?
Doncs ens espera un temps molt tranquil, dominat pel cel serè I poca cosa més. La temperatura, a diferència d'ahir, li costa una mica més pujar. Ara els valors de temperatura oscil·len entre 12 i 14 graus, més o menys entre el Segrià i fins a la zona de la Segarra. Una mica més altes a punts del Prepirineu. Però bé, aquesta és la tònica de temps per avui, amb algun cop de vent de component sud al centre del dia, però no passarà d'aquí. Per tant, una jornada realment molt tranquil·la.
I serà aquesta la tònica que seguirà durant tot el cap de setmana, Solet?
Sí, efectivament, perquè l'anticicló és qui porta la batuta aquest cap de setmana. Per tant, el temps que tindrem avui serà gairebé calcat dissabte i diumenge. Això sí, de cara a diumenge arribarà algun nuvolal i prim, esquifit, durant la tarda, però no passarà d'aquí. Malgrat tot, mantenim encara algunes matinades fredes. Avui la temperatura mínima ha baixat per sota dels 2, 4 o fins i tot 5 graus sota zero, i això s'ha d'anar repetint encara dissabte i diumenge, i les màximes amb els valors similars d'avui o d'ahir. Per tant, un ambient lleugerament suau al centre de la jornada.
Doncs prenem bona nota, Francesc. Gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies, Míriam. Bon cap de setmana.
Au, au. L'informatiu migdia.
I encetem aquest informatiu migdia amb la que és, sens dubte, la notícia del dia.
Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. Les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava passades les 10 del matí aquesta convocatòria d'eleccions generals pel diumenge 28 d'abril. La dissolució de les cambres es farà el dia 5 de març i l'inici de la campanya electoral serà el 12 d'abril, una campanya que acabarà el 26 d'abril. Tot plegat caurà en plena Setmana Santa. Sánchez ha dit que Espanya necessita avançar i posar tots els seus esforços en abordar les grans transformacions que necessita. Per això, i amb l'objectiu, ha dit, de progressar des de la tolerància i el respecte, la moderació i el sentit comú i fugint de la política de la crispació, ha decidit avançar els comicis espanyols. Ha afegit a més que seguirà treballant per ampliar els drets i les llibertats i enfortint la cohesió social i territorial, diu, com una garantia per preservar la unitat d'Espanya. Una convocatòria d'eleccions que ja es venia preveient feia dies, des que dimecres no va aconseguir el govern de Pedro Sánchez aprovar els pressupostos generals de l'Estat al Congrés dels Diputats. Les reaccions a aquesta convocatòria d'eleccions tampoc s'han fet esperar. Satisfacció entre els partits de dreta per la convocatòria i, per contra, els partits independentistes consideren que és un error, mentre que Podem es postula com l'alternativa a Sánchez. El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha afirmat aquest divendres que el 28 d'abril els espanyols hauran de decidir entre un model que negociï amb Torra, diu, o un partit que lideri l'aplicació del 155.
Vamos a tener que elegir el 28 de abril, es una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155.
Aquestes reaccions també passaven per Ciutadans. El seu president, Albert Rivera, feia una crida a la gent a anar a votar per evitar el que ha anomenat un govern Frankenstein 2.
Si el señor Sánchez no se va a la oposición, tendremos un gobierno Frankenstein 2. Tendremos un gobierno con los separatistas y con Pablo Iglesias de vicepresidente. Y yo no quiero un gobierno con Pablo Iglesias llevando la economía y con los separatistas diciéndome cómo tiene que ser mi país el que quieren destruir.
Per part de Podem, la portaveu Irene Montero ha postulat la formació Lila com l'alternativa a Sánchez. Considera que aquest és el vot més útil el 28 d'abril.
El voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías, el voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres y amenacen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, creo que todo el mundo lo sabe en España y también en Cataluña, es el voto a Unidas Podemos.
Pel que fa a les forces independentistes, el diputat d'Esquerra, Joan Tardà, creu que Pedro Sánchez ha comès una greu irresponsabilitat convocant aquestes eleccions.
Ara tot just sé que el president del govern, en un acte, crec, d'una enorme irresponsabilitat, ha convocat eleccions en un exercici de ruleta russa.
I des del PDeCAT, el diputat lleidatà Toni Postius també ha lamentat que s'hagi deixat perdre l'ocasió d'establir un diàleg real entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Obria una oportunitat precisament per fer efectiu aquest diàleg i per tant que es pogués aportar una proposta de solució dialogada i pactada per resoldre el conflicte a nivell de Catalunya, i el que hem pogut veure és que el Partit Socialista, a l'hora de la veritat, quan ha tingut que posar les cartes sobre la taula, s'ha arrugat davant del Partit Popular, s'ha arrugat davant de Ciutadans, s'ha arrugat també amb Vox, i en aquest sentit doncs ara ha fet una espantada a l'hora de convocar aquestes eleccions.
També s'ha manifestat al respecte la portaveu del govern, el Sartadi, que ha avisat que Espanya serà ingovernable, diu, mentre no afronti el problema polític de Catalunya. En una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, després que el president espanyol hagi convocat aquestes eleccions, la consellera ha dit que la presidència i la força dels partits independentistes són més importants que mai en aquests comicis. També ha manifestat el seu posicionament, en aquest cas a través de Twitter, el líder de la formació d'ultradreta Vox, Santiago Abascal, que s'ha atribuït el mèrit d'haver forçat a Sánchez a convocar eleccions anticipades. A més, ha escrit també en la piulada, Espanya un cop més ha estat, diu, més forta que els seus enemics.
A 1 a 1, l'informatiu migdia.
Més qüestions. Més enllà d'aquesta convocatòria avançada d'eleccions per al 28 d'abril, altres temes que afecten les comarques lleidatanes, el jutjat de Lleida ha imposat una ordre d'allunyament a un home de 70 anys acusat de fer tocaments a dues de les seves netes menors d'edat. Els fets haurien tingut lloc al domicili de les nenes. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a l'ancià veí de Lleida. D'altra banda, també s'ha detingut un altre home de 50 anys acusat de fer tocaments a un adolescent als lavabos de l'estació d'autobús de Lleida, on ell treballa. Tots dos van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge acusats d'un delicte d'abús sexual. I en plana política, els grups municipals del PDeCAT, Esquerra, la Crida i el Comú demanen la celebració d'un ple extraordinari per parlar sobre l'informe de la Sindicatura de Comptes, un informe que critica la gestió municipal feta per l'equip de govern en l'exercici econòmic de l'any 2015. Les diferents forces han presentat aquesta sol·licitud a les oficines de l'OMAC a Rambla Ferran. Diferents portaveus de les formacions han explicat per què consideren que és necessària aquesta sessió extraordinària. Des dels Comuns, Carlos González demana que reprovi la gestió econòmica de l'equip de govern de la Paeria.
Penso que ja es va fer en el seu moment una reprovació econòmica de la gestió econòmica del govern. Hem de tornar a demanar-lo, però aquesta vegada lo fem també en un informe de la Sindicatura de Comptes, màxim òrgan fiscalitzador dels organismes públics de Catalunya. Per tant, esperem arguments tant del govern com de l'oposició, que s'anomena oposició, que els donen suport, a veure què volen expressar sobre aquest específicament punt.
Des de la Crida CUP, Pau Juvillà ha dit que l'informe de la Sindicatura de Comptes els dona la raó.
És un revés a una gestió econòmica que es du a terme, que és del 2015, però s'ha continuat en aquests anys, i a més ens ve a donar la raó a nosaltres en el tema dels serveis públics. Nosaltres sempre hem dit que l'Ajuntament no té control sobre els serveis públics privatitzats, i el que fa aquest informe és demostrar que el que diem és veritat. L'informe ratifica que hi ha hagut canvis substancials en les condicions de contracte dels serveis públics d'ILNET i del servei d'atenció domiciliària que requerien d'un nou contracte. Això no es va fer. Avui tenim una demanda al contenciós, nosaltres precisament per això. L'Ajuntament de Lleida no té control sobre els seus serveis públics. Privatitza i se'n desentén.
Per part d'Esquerra Republicana, Josep Maria Baixet demana també que s'elabori una auditoria que reculli els comptes municipals dels últims tres exercicis.
Davant d'aquest escenari, nosaltres ens veiem amb la tesitura d'exigir que es depuri responsabilitats i que es posi sobre la taula. I per altra banda, també, com a últim punt, una auditoria, perquè l'informe de la Sindicatura de Comptes només fa esment a l'any 2015 i aquesta auditoria permetria auditar, tal com diu la paraula, els exercicis 2016, 2017 i 2018.
I per part del PDeCAT, Toni Postius ha resumit el que es faria en aquest ple extraordinari per parlar sobre aquest informe.
Exigim en aquest sentit que es voti al ple diverses qüestions, que de tots els expedients que la Sindicatura posa de manifest, que s'iniciï una revisió d'ofici d'aquests expedients, perquè entenem que no ens podem quedar impassibles davant d'aquesta situació i, per tant, que l'administració té mecanismes per iniciar d'ofici un cop s'ha detectat que hi ha hagut les coses s'han fet malament en aquests expedients, que es procedeixi a regularitzar totes les situacions en aquests expedients mal tramitats i mal gestionats, també prendre mesures perquè les contractacions que es facin a partir d'ara no tornin a incórrer en la mateixa dinàmica que posa en evidència la pròpia Sindicatura de Comptes.
Els grups municipals demanen que en aquest ple extraordinari el debat sobre aquest informe de la Sindicatura de Comptes sigui l'únic punt que s'inclogui en l'ordre del dia.
L'informatiu migdia.
I també en plana municipal, avui entra en vigor l'Ordenança del Paisatge de Lleida, un document que s'ha elaborat a través d'un procés participatiu i tècnic que va començar fa 3 anys i que va ser finalment aprovat pel ple municipal el passat mes de novembre. El text té com a objectiu protegir la identitat de la ciutat i posar ordre a l'entorn urbà i rural, tot promovent un ús sostenible del paisatge i protegint els referents paisatgístics i monumentals. El document té especial cura de les anomenades àrees d'interès paisatgístic, que reben una protecció especial. Això inclou zones com el centre històric, el Turó Serrat de la Sovella, el Parc dels Camps Elisis o els Aiguamolls de Rufer, entre altres. A més, també es regulen aspectes relatius a les construccions, instal·lacions i altres elements que puguin tenir incidència en el paisatge, com façanes, cobertes, terrasses, paredes de fireta, rètols o publicitat. Per donar-la a conèixer, la Fundació del Paisatge de Lleida està impulsant l'edició d'un manual de bones pràctiques que servirà per fer difusió de la normativa i explicar de forma més planera els aspectes més tècnics. Anirà acompanyat d'una campanya informativa i amb xerrades enfocades a diferents col·lectius com col·legis professionals, associacions de veïns o comerciants. Cal tenir en compte que, malgrat que l'ordenança entra ja en vigor, s'estableixen períodes transitoris d'entre 3 i 10 anys perquè els elements ja existents s'adaptin a les noves disposicions. I en plan econòmic, l'índex de preus de consum s'ha situat en l'1,1% al gener a Lleida. Són 4 dècimes menys que al mes de desembre, un fenomen que s'explica sobretot per les rebaixes en roba i calçat. També s'hi afegeixen la disminució dels preus dels paquets turístics, els serveis hospitalaris i l'allotjament, així com en menor mesura els de l'oci, la cultura i l'electricitat, el gas i els combustibles. En relació amb les xifres del conjunt de Catalunya, la mitjana lleidatana és una dècima superior al total català. La Vall de Boí acull un curs de recerca de persones sepultades en allaus amb gossos. Hi han participat bombers del Grup Caní de Recerca de la Generalitat i també de diferents indrets de l'Estat espanyol. Durant el curs s'ha posat de relleu la importància de portar dispositius electrònics quan es surt a la muntanya. Aquests dispositius faciliten la localització de la gent en cas de rescats, però quan la víctima no els porta, el més ràpid són els gossos. En el curs també hi han participat grups que no eren de zones de muntanya. El motiu l'explica l'instructor caní Miguel de Pedro.
Vienen personas de muchas comunidades de España que, aunque no tengan aludes de nieve, el trabajo en la nieve se asemeja mucho y permite trabajar mucho otras disciplinas como la búsqueda en el bosque o la búsqueda en escombros, porque a los perros les motiva mucho, se trabaja mucho el marcaje, la señalización con personas en profundidad, y entonces pues es aprovechable aunque los equipos nunca fueran a trabajar en nieve.
En concret, al curs hi han assistit bombers de Saragossa, Múrcia, València, Navarra i Alacant, a més de grups de rescat d'Astúries, Madrid, La Rioja i també un treballador de l'estació d'esquí de Baqueira Beret. I més de 320 alumnes de Catalunya, l'Aragó i Andorra participaran aquest dissabte en la fase territorial de la First Lego League, que se celebra a la Universitat de Lleida. Enguany, la temàtica dels reptes gira al voltant de l'exploració de l'espai. Un total de 31 equips de joves d'entre 10 i 16 anys s'enfrontaran al repte Into Orbit i 10 equips juniors d'entre 6 i 9 anys al Mission Moon. Han de reflexionar sobre temes com ara què es necessita per viatjar a un altre planeta, com és viure en una estació espacial o com crear una base a la Lluna. A més del projecte científic, construiran i programaran un robot autònom utilitzant la tecnologia Lego. Els guanyadors d'aquesta fase aniran a la gran final de la First Lego League Espanya, que se celebrarà a Tenerife al mes de març. A banda de la competició, l'Escola Politècnica Superior de la UDL també ha programat altres activitats complementàries com ara tallers de robòtica, un planetari digital multimèdia del Parc Astronòmic del Montsec o un circuit de cotxes elèctrics. La competició es podrà seguir en directe en streaming a través del web de la Universitat de Lleida. Passen 2 minuts d'un quart de 3 del migdia, moment per repassar altres informacions en format més breu. Ho fem amb el Marc Perelló. Bona tarda.
Bona tarda.
El Departament d'Agricultura ha fet efectiu el pagament de 182.000 euros en ajuts a l'apicultura a més de 40 explotacions de les comarques lleidatanes.
Es tracta dels imports corresponents a la campanya 2018. En total s'han concedit ajuts per més de 677.000 euros a un total de 123 beneficiaris de 32 comarques.
La Crida per Lleida secundarà la vaga convocada pel proper 21 de febrer.
La formació no participarà en cap comissió i cap acte institucional que estigui convocat aquell dia i participarà activament de les mobilitzacions.
L'Ajuntament de Mollerús ha rebut un reconeixement per bones pràctiques en 2 projectes de l'àrea de benestar social.
Són l'Espai Jove Intercultural i el programa Coneixent-nos Grans i Petits. Se'l reconeix com una aportació innovadora i de qualitat que pot servir de referència a altres municipis. El premi l'atorga el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals, impulsats per la Federació de Municipis de Catalunya.
L'Institut de Recerca Recerca Biomèdica de Lleida i la Caixa han renovat el conveni per desenvolupar un projecte dirigit a predir els beneficis del tractament de l'apnea del son en el control de la hipertensió.
L'entitat bancària aportarà 180.000 euros per al desenvolupament del projecte. Concretament, es destinarà a transferir aquesta tecnologia a la societat.
I ADIMA, l'Associació de Dones Intervingudes de Mama, ha donat 10.000 euros al Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Els diners es destinaran a la creació de la sala ADIMA, un espai pensat per millorar el confort emocional i físic de pacients, familiars i personal sanitari. També es crearà una beca per als millors treballs.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
AUAU, l'informatiu migdia, amb Míriam Garcia.
Repassem altres informacions de l'àmbit més general i us expliquem que el pare del nadó d'un mes ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per presumptes maltractaments ja va ser investigat per presumpte maltractament a un altre fill fruit d'una relació anterior. El noi va acudir el 2017 a un centre hospitalari amb el nadó i davant les sospites de maltractament el centre va activar el protocol. Aleshores, la DGAIA i els Mossos van actuar en el cas, però la investigació no va poder determinar si les lesions eren accidentals o provocades i el cas va quedar arxivat. Aquest dimecres passat el noi va acudir al Joan 23 amb el seu segon fill i el centre va tornar a activar el protocol. En aquesta ocasió els Mossos van detenir el noi i a la mare del nadó, veïns de Montblanc, i segons fonts policials passaran dissabte a disposició judicial a Tarragona. I també us expliquem que l'actual líder del Partit Popular, Pablo Casado, va escriure l'any 2000, quan tenia 19 anys, un article pretesament humorístic amb moltes expressions que es poden considerar racistes i sexistes. Ho ha desvelat aquest dijous el digital La Marea, que ha tingut accés a un dels pocs exemplars que existeixen del text. L'article de 4 pàgines es va publicar a El Búho, la revista anual del Col·legi Major Elías Aúja, on vivia Casado a Madrid quan estudiava dret al Centre Cardenal Cisneros. El document està localitzat a la secció d'humor de la revista i es titula Lupus Aujus i simula la fitxa zoològica d'una espècie de llop formada només pels membres del seu col·legi major. En ell fa referència a la caça d'altres lloves i també de porques, guilles i gallines. El text inclou també una bibliografia amb referents com Félix Rodríguez de la Fuente, Charles Darwin i Homer Simpson. En el text, Casado també fa referència a la superioritat d'aquesta suposada raça d'aquest col·legi major enfront d'altres races animals de l'entorn. I en plana internacional, la Cambra de Representants i el Senat nord-americà han aprovat aquesta matinada per àmplia majoria els pressupostos que evitaran un nou tancament de l'administració. És un pressupost de 333.000 milions de dòlars que servirà per finançar una quarta part de l'administració nord-americana fins a la tardor. Però l'acord entre republicans i demòcrates sobre el pressupost no preveu incloure la partida de diners que Trump demanava per fer el mur amb Mèxic. L'acord només dona 1.375 milions de dòlars per a la seguretat a la frontera. Trump n'exigia 5 vegades més per poder construir el mur a la frontera i l'extrema dreta mediàtica portava dies pressionant Trump perquè no acceptés el pressupost. En un nou desafiament a l'equilibri de poders dels Estats Units, Trump ha anunciat que no renuncia a la construcció del mur i, lluny de claudicar, el que farà dit per aconseguir fons per al mur serà declarar l'emergència nacional i així desviar diners destinats al Pentàgon o als fons d'ajuda per a desastres naturals per a la construcció d'aquest mur. Els esports amb Sergi Guiu.
Bona tarda, Míriam. El camp d'esports ja està preparat per rebre el Lleida Esportiu d'Oliva. El nou equip de la Terra Ferma, amb Joan Carles Oliva al capdavant, disputarà el primer partit al seu fortí al camp d'esports amb l'únic objectiu de sumar els 3 punts de cop, trencant així una dinàmica de 6 partits consecutius sense guanyar. Després de l'empat a 0 davant el Cornellà, un rival directe en les posicions altes del grup 3 de segona divisió B, empat que, a més, va ser molt ben valorat no només per la plantilla blava, sinó per gran part dels aficionats, el Lleida Esportiu encara el partit davant l'Atlètic i Colevante amb un únic objectiu, guanyar els valencians i sumar els 3 punts de cop. Joan Carles Oliva, entrenador dels blaus, continua però sense voler ficar èmfasis en la dinàmica de l'equip, però és conscient de la importància del partit de diumenge.
Jo insisteixo, però entenc que tothom sempre vulgui tornar al mateix missatge. No crec que guanyem molt en el sentit de mirar enrere i pensar les dinàmiques de l'equip i tot, i pensar si això és un fet afegit. Si haguéssim guanyat els últims 4 partits, aquest partit no el voldríem guanyar igual. És que la necessitat és la mateixa sempre. Estem allà, estem al límit del playoff, el primer que volem és que ningú no es tregui d'allà i tot el que sigui retallar distàncies passa per guanyar els 3 punts avui i la setmana següent. Per tant, no crec que ajudi al jugador pensar de dir portes tants partits o tantes situacions anteriors que no has gestionat o no has tingut la prou fortuna per tirar-los endavant. Estem aquí, l'únic que importa és el dia d'avui, l'únic que importa és el proper partit.
A davant, els lleidatans tindran a un Atlético Levante, amb qui van empatar la primera volta un gol després que Pedro Martín empatés el marcador al minut 86 a la Ciutat Esportiva dels Granot. En aquest sentit, i tot i ocupar una discreta 12a posició, l'equip de Tavenet plantejarà un partit molt complicat al camp d'Espòs. Un Llevant de qui Joan Carles Oliver no vol parlar, ne diu que se centra en el seu equip.
A mi la veritat és que no m'agrada molt parlar del rival. No us diré les seves característiques, està prou estudiat, però jo me quedo amb el que necessitem nosaltres fer. I nosaltres necessitem tenir la pilota, necessitem ser un equip que sàpigui que tindrà que córrer riscos en molts moments, que tindrà que tenir paciència, que tindrà que arribar i que tindrà que donar importància a les accions de pilota aturada, perquè són les vegades les que trenquen els partits, i a lo millor amb això tenim una mica més d'alçada que ells, no? No, normalment no m'agrada molt parlar dels altres, perquè jo respecto molt a cada rival. No plantejaria el partit diferent si fos el Llevant o fos un altre equip, perquè nosaltres la necessitat de guanyar és absolutament la mateixa.
El primer partit de Joan Carles Oliva com a entrenador del Lleida Esportiu al Camp d'Esports, al seu fortí, serà aquest diumenge a les 5 de la tarda. 30 minuts abans, a 4:45 de la tarda, començarà la transmissió al Juguem a 1-1. I de futbol parlem de bàsquet, i és que l'ICG Força Lleida buscarà la 12a victòria a Palència. Els de Jorge Serna van viatjar aquest dijous a Castelló per veure's les cares aquest divendres a les 9 de la nit amb el Xocolates Trapa Palència, amb l'objectiu de fer una passa més cap a la salvació. Després de l'aturada de l'Aleport el cap de setmana passat, l'ICG Força Lleida ha pogut recuperar alguns jugadors amb molèsties físiques i s'ha pogut centrar en la preparació del partit davant el Xocolates Trapa Palència. Jorge Serna descrivia així el seu rival d'aquest divendres.
Bueno, ellos vienen con un cambio de entrenador. Al último partido contra Castellón ya está Carles Marco. La verdad es que el equipo el día de Castellón juega bien. El partido lo llevaba muy bien encarrilado Castellón, pero al final, pues jugadores de tanta experiencia como Grimau, Otegi, o los jugadores americanos tipo Basturia, ¿no? Que es un jugador absolutamente destacado en la liga, pues al final, bueno, lo resolvieron bien, ¿no? Yo creo que, claro, primer partido en casa después del cambio de entrenador, ¿no? Después de la victoria, pues yo anticipo que van a ir con una gran intensidad, ¿no? Que van a querer delante de su gente, que llevan varias derrotas seguidas en Palencia, van a querer dar un cambio, ¿no?
Jorge Serna, en la roda de premsa, deixava clar que l'ICG Força Lleida és capaç de guanyar a Palència. De fet, en la primera volta i el Barris Nord, els lleidatans van superar el Xocolat Estrapa a Palència 90-80.
Capacitat, personalidad suficiente, competencia, historia, ¿no? Historial, hemos sido capaces de ganar en pistas difíciles como Orense, ¿no? Yo creo que capacidad tenemos. Otra cosa es que tenemos que hacer las cosas muy bien, ¿no? Tenemos que, lo que he dicho antes, ¿no? Ser capaces de estar muy sólidos nosotros, aguantar sus momentos de inspiración. Y si hay un momento en el que tenemos cierta opción de partido, intentar no perdonar, ¿no?
Recordem que el partit és aquest divendres a les 9 del vespre al Pavelló Municipal de Deportes de Palència. De guanyar, els lleidatans sumarien la 12a victòria de la temporada i es quedarien a una de les 13 aconseguides l'any passat. I acabem parlant d'hoquei, és que el Lleida Llista viatja a França per continuar fent història. Els llistats s'enfronten al Nantes aquest dissabte en l'anada dels quarts de final de la Copa Europa d'Hockey Patins. Torna a la competició que va situar el Lleida Llista en la part més alta de l'hoquei patins a Europa. Els llistats van aconseguir aixecar el trofeu que els situava com a campions de la Copa SES, l'actual Copa Europa. Després de superar el City Leaf Girona als vuitens de final, el Lleida Llista s'enfronta al Nantes aquest dissabte en terres franceses. Un rival que Lluís Tomàs, porter dels llistats, definia de la següent forma.
Bé, és un rival que a casa seva és difícil, ve de fer un molt bon resultat a Europa, a casa al Barcelos, només perdent un gol, el qual és un molt bon resultat, i sempre els partits fora de casa són difícils, i a Europa, quan ja entres amb criteris europeus, tant d'arbitratge com de joc, pues és molt difícil. Nosaltres hem d'intentar fer un partit molt seriós, sobretot pensant que hi ha un partit de tornada.
El propi porter de Lleida Llista té clar que el seu equip pot tornar a fer història en la competició continental. Tomàs diu que les finals hi són per a guanyar-les.
Jo crec que, i ho dic sempre, i el mateix et diré a la Copa del Rei, tot i que sigui molt difícil, però amb una final només hi ets per una cosa, que és per guanyar-la. Després pot ser favorit, més favorit, menys favorit, però l'objectiu d'una final una vegada hi ets només és un, que és guanyar. Això és com afrontem aquesta i totes les finals que juguem.
Recordem que el partit entre el Nantes i el Lleida Llista serà aquest dissabte a 8:45 del vespre en terres franceses.
I ara recuperem el millor de la tertúlia d'avui de l'Un dia més.
Podran considerar que va ser més un míting polític que no una legítima defensa, però és el que em refereixo, és la part que a ell li tocava. Ell era vicepresident de la Generalitat i també conseller d'Economia al moment que van succeir els fets, i li toca a ell fer aquesta declaració, i també li tocava a ell per la seva part el fer aquest al·legat dient ell mateix que es considerava un pres polític. Per això mateix, per buscar també l'impacte i entrar a la consciència del propi magistrat, no? Només puc dir això. Ell està fent ús del dret a la seva defensa i va considerar que s'havia de fer per aquí. Jo crec que s'haurà de veure després tot amb el conjunt, que serà el que sí que tindrà un impacte internacional, un impacte nacional, i jo us dic, serà un judici que s'haurà d'estudiar. Pocs judicis pots veure al Tribunal Suprem. Ja, mira, hi haurà una reducció. Jo crec que el que ell es refereix és que si emocionalment o perquè ells volen o perquè així ho creuen convenient, i jo que penso que va ficar emoció per no dir que ho volen treure a l'exterior el que estan declarant en català i tal, i que no els hi deixen i demés. Jo penso que el que ells han de fer, i jo faria si estigués en el seu cas, o si tingués un judici a Anglaterra, si jo tinc un judici a Anglaterra i puc parlar fluidament l'anglès, abans miraré de que se mantengui bé, que els magistrats, que l'acusació, que la defensa, que tots entenguin bé el que estic.
De la Fiscalia d'utilitzar esbossos de documents per fer-li anar bé en la seva interpretació de com ha anat el procés. I una cosa que va fer, jo crec que impressionantment bé el senyor Forn, va ser desmuntar-li una a una totes les manipulacions que feia la Fiscalia, no? I això va ser molt bo. Sobre el discurs que evidentment va fer l'Oriol Junqueras, jo trobo fantàstic que no contestés a cap de les acusacions, perquè és un dret que té, i és un dret que com a mínim ja ha de ser reconegut, per molt que a algú li hagi pesat. Segurament el propi tribunal també li pese, perquè si es poden enganxar amb algun renunci o alguna contradicció, seria genial per la part del jutge, cosa que amb el Forn ja no els hi va passar, no? No ho sé, crec que és una farsa, és un teatre, la pròpia, el que feia ahir el propi president del Tribunal, senyor Marchena, vull dir que feia comparar una mica els peus tant a la Fiscalia com a l'Advocacia de l'Estat, quan després...
Va estar bastant equànim el jutge Marchena ahir.
Sí, però això sí que és una interpretació que podem fer veure perquè sigui una teatralització de cara com que intentem fer que el sistema sigui gran, quan al mateix...
És previst que indiqui quan se celebren aquestes eleccions avançades, que ja ho seran d'avançades, això ja ho sabem.
Sí, no, a veure, la ministra ahir, que va sortir a l'intermèdia, no ho tenia encara, tampoc ho tindré jo, no? Però jo crec que és algo, i ja es va dir, que és algo que pertany al president el prendre la decisió.
Molt complicada, i que a més al llarg del temps l'anirà debilitant i erosionant, i per tant... Des d'un punt de vista d'oportunitat, tenint en compte a més que una mica el vector desencadenant ha estat aquesta manifestació realment fallida de la dreta espanyola del diumenge passat, que de fet, si anem a mirar, d'alguna manera també va estar el desencadenant de el tancament definitiu de portes a poder arribar a un acord pressupostari amb els partits independentistes, quan d'alguna manera el sector o un sector del PSOE espantat va fer els gestos que va fer, i per tant va obligar el govern Sánchez a tancar la porta. Jo penso que el Sánchez té una bona oportunitat per sortir reforçat. És evident que com a partit es corren uns riscos, és obvi.
Però pràcticament sí. Però bueno, si és la realitat que hi ha a Espanya, la podem amagar?
La podem amagar?
Perquè la realitat que hi ha a Espanya també depèn de les accions que fem nosaltres, és obvi.
Sí, però el vot... de...
I Espanya no té una realitat, n'hi ha diverses.
N'hi ha diverses, sí, sí. Per això dic, vull dir que aquí el Pedro Sánchez té una situació que jo crec que ha d'arreglar, que és la legitimitat de ser una persona que ha estat escollida i que no ha vingut producte doncs, de pactes de buscats amb molta dificultat, no? I que, per tant, presentar-te a unes eleccions i sortir, com presentar-te com a líder, guanyar les eleccions i donar-te un marge de 4 anys, jo crec que dona molt recorregut per prendre decisions i per poder ser valent. Ara mateix el Pedro Sánchez, per ser valent, ho té difícil, crec jo. I amb unes eleccions, que després el Pedro Sánchez, després de ser tan valent, s'acaba venent els Ciudadanos i acaba pactant els Ciudadanos i ens, diguem-ne, ens deixa tots allò dient, doncs mira, aquí està el tan valent. És a dir, jo crec que el Pedro Sánchez pot ser un Suárez o pot ser un bluff total. Jo, ara mateix, si tingués que apostar, apostaria més pel bluff que pel paper del Suárez, per exemple.
I coneguem ara l'opinió del dia.
Deixeu-me començar un dia més amb un gràcies per la vostra implicació. UAU Ràdio, com a mitjà de comunicació de Lleida, és pioner en la promoció i difusió de l'esport femení. A partir del 8 de març, ara farà un any, vam començar la tertúlia al voltant de la dona i l'esport. Vam compartir micròfons, ones, alegries i també algun neguit. Esport amb veu de dona. Aviat en tornarem a parlar. El 25 de gener vam omplir la sala Leandre Cristòfol de la Llotja a la 10 taula redona Dona i Esport, Dona Esportista Inclusiva, i el tercer concurs Dona i Esport 2.0. Gràcies als ponents de luxe, als i les components d'una taula de primer ordre i al Balàfia per Dona i Esport, vam visibilitzar a les diferents xarxes socials l'esport femení. Va ser una jornada per recordar. Com va dir la moderadora de la taula, la Conxita Duran, el repte és la 11a edició. Ho tenim bé. Donem pas a Esport Femení Lleida, amb la millor padrina, na Glòria Paller. Des d'aquí també donem l'enhorabona a totes les finalistes, premiades i assistents. Des del primer dia hem dit que per nosaltres totes som guanyadores, perquè participem al concurs obert a les xarxes socials i per fer present al món l'esport femení. Dues de les guanyadores, a més, han estat campiones de l'estat espanyol en la seva selecció catalana. Quina millor ocasió per a reforçar els valors de la pràctica de l'esport que la celebració de la taula redona que parla d'esport inclusiu i de dones? No us sembla? Naturalment, tot es pot fer millor. En aquesta vida hi ha persones que parlen i altres que fan. I des de Balàfia fa més de 10 anys que parlem i fem. Treballem per la millora de l'esport femení des de totes les vessants. Totes. Acaba la menció a la Plataforma per l'Acció de les Dones. Està a punt d'inaugurar-se la 63a sessió del Consell Econòmic i Social de la ONU. Allí s'analitzaran els resultats de la Plataforma de Beijing, els progressos i fites aconseguides i les que encara falten per a les dones a nivell mundial. Una d'aquestes fites és incorporar a totes les dones a l'esport en totes les seves dimensions. Cal continuar lluitant perquè hi ha poca visibilitat de les seves accions i poca repercussió del seu treball. Quan parlem de feminisme, hi ha un paral·lelisme evident entre les dones i l'esport. De tots aquests enfocaments, segur ens sortirem guanyant les dones, perquè patim la situació més injusta, però també els homes, perquè donar resposta a les desigualtats socials i en el reconeixement de les dones i les esportistes encara més, significa millorar les condicions de vida i de salut de tothom, de tota la societat. Per l'esport femení, som-hi. Jos Ferreny, Dona Balàfia.
Falling in love with you. Why men say
Tal dia com avui, l'any 1959, naixia Old Campbell, membre fundador d'aquesta banda britànica de reggae, UB40. Així que avui, amb el seu Can't Help Falling in Love, ens acomiadem. Us recordem que la informació segueix als butlletins horaris i a partir de les 8 a l'informatiu vespre amb en Francesc Balanyà. A més, nosaltres tornarem dilluns a les 2, aquí, a l'informatiu migdia d'UAU Lleida Ràdio, al 104.5 de la FM. Que tinguin un bon cap de setmana.
So we go.